en aquest nou centre.
Amb aquesta informació arribaven els 9 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Així que tenc ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se d'elo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent. Corre! Corre! Corre!
Feim Ràdio i Feim Quilòmetres, dilluns 25 de juliol, programa 284. Parlem avui amb Fermín Cacho. Es compleixen 30 anys de la medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Una carrera increïble que ja forma part de la història col·lectiva. Avui, a Feim Quilòmetres, Fermín Cacho, un dels grans referents de l'atletisme. I per aquests micròfons passarà també avui Blai Llopis. Després de completar la marató de Sables, ha estat a punt de perdre els dos peus en un greu accident. 4,5 tones i a 1,5 centímetres de perdre les dues extremitats. Un accident que ha condicionat després tota la seva pretemporada. Parlem amb ell. Recuperat, torna a donar guerra. Farem també un repàs a la resta de l'actualitat i el que ha donat de si aquest cap de setmana. Marc Tur, Albert Torres, Enric Mas, Mavi García i més. Són alguns dels protagonistes. Serà, com dèiem, en José Sallés. I avui parlem d'entrenament invisible i recuperadors musculars naturals. És aquesta avui la proposta de Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. I a la sala de cinema, Mike Tyson, llums i ombres d'un gran de la boxa. Una vida de pel·lícula que analitzarem a partir del documental Tyson, de James Trovac. Un documental del 2008 que retrata molt bé el perfil humà d'aquest boxejador descomunal. És la proposta de Carlo Chonier, el mestre. Joan Jiménez és el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla, un servidor. Comença aquí el darrer Feim Quilòmetres de la temporada.
Feim Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
El primer convidat, el primer protagonista d'avui no té una medalla olímpica, però ha culminat la Marató de Sables, cursa a peu de 6 etapes en autosuficiència i un total aproximat de 250 quilòmetres. Això va ser a finals de 2021 i tenia molts de projectes, però després de córrer també els 110 quilòmetres de la Ultra Trail d'Eivissa, i a partir d'aquí les coses ja no van sortir com ell esperava. Blai Llopis, bon vespre.
Bon vespre, Joan.
Benvingut una altra vegada a Fent Quilòmetres.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat en el darrer programa d'aquesta temporada. I antes de que res, si me permets, vull felicitar a tots els Jaumes i els Santiagos que avui et seu sant.
Beníssim. Escolta, el 2022 començava amb molts projectes, amb molta força. Havies completat a finals del 21 la Marató de Sables, però el 2022 no ha anat com bé tenies previst. Ara ho explicaràs tu, un muntacàrregues, no?
Una elevadora de palets.
Una màquina elevadora de palets. 4 tones i mitja de pes. Te va passar per damunt els peus. Sí. I segons has explicat tu, gairebé per un centímetre i mig no te'ls van haver d'amputar.
Així és. La veritat de que vaig tenir molta sort, perquè per un centímetre i mig no els vaig perdre. Pensé que en aquell moment vaig estar quasi 3 hores que no els sentia i va ser un moment molt, per no dir, el moment més dur de la meva vida, clar. I clar, i més per res, perquè pensava tot el que estava en joc en aquells moments i bueno, això va ser un petit contratemps i almenys bé, només van passar 4 tonelades i mitja per damunt. O sigui
bé,
que
un petit contratemps que hauria pogut ser un gran contratemps. Crec que has estat 6 mesos o 7 mesos, no?, de recuperació. Recuperació, no, en tractament per poder començar després de recuperació.
No ha arribat a tant. En un principi, això va ser dia 29 d'abril a les 12:45. I, bueno,
te'n recordes de sort i tot, te l'has apuntat.
Això serà una fetge que mai oblidaré en la meva vida, perquè he de dir que va ser una gran sort, i la sort de que tenc els dos peus a dia d'avui. I, bueno, realment va ser complicat i molt dur en aquells moments, però, bueno, realment s'està fent en el cos tècnic una gran labor. El tema de recuperació és fabulós, el que passa que, bueno, no estic encara en el 100%, podria dir que estic entre un 60 i un 70%, però, bueno, espero poder a final d'any posar-me el dorsal en el pròxim objectiu més important que tenc planificat, no?
Per tant, podem dir ja que el pitjor ha passat.
Sí, el pitjor se pot dir que sí que ha passat, perquè, clar, el problema és que va haver un moment en el peu esquerre que se me va complicar per mort de que se va infectar, se va tenir una ferida, aquesta ferida se va infectar, mica en mica se va començar a cangrenar i després m'han tenir que fer una sèrie de drenatges a fi de poder que recuperés molt més aviat la ferida i que me tornés a pujar una altra vegada la cana a fi de que tornés a estar igual. Però clar, en aquells moments jo veia que jo no anava per molt bon camí, no? Però bueno, gràcies a tots els temes de metge i això, han fet tot el que han pogut per ajudar-me i ho han tret cap endavant i ara, pues, bueno, ara tenc un petit contratemps en el peu dret, que en un principi era el que supostament estava millor, però clar, en aquells moments jo no tenc res, ja és que m'està donant més guerra, però estic fent tant so costa, estem fent molta feina, la rehabilitació l'estem fent bastant bé. És perquè, clar, sempre vaig dir que, o sempre escoltava amb un pare i en el meu avi, que tots dos eren reumatòlegs i cirurgians, que una rehabilitació sempre ha de ser dura i ha de fer mal perquè es regeneri molt millor, no?
Ja t'han vist córrer. No sé si es pot dir córrer, perquè han vist que entrenes damunt una elíptica especial.
Sí, bueno, aquesta cinta que vostès han vist és una cinta que...
Ara realment... demostratis de vostès en aquestes alçades, Blai.
Però bueno, està clar que en tu i jo mos poden tutejar, però hi ha molta gent que realment sempre...
Molt bé, deferència, no? Cap a l'audiència, està clar, Blai.
I no només això, sinó he de reconèixer que aquesta cinta que m'estàs comentant és una cinta que fa evitar l'impacte.
Exactament.
I d'aquesta manera es pot poder recuperar millor els teixits dels peus i, bueno, he de reconèixer que gran part de...
Tu corres com a dins una bossa, no?, sí, que evita la gravetat.
Exacte. I, clar, tu mica en mica vas augmentant...
O que redueix la gravetat.
Sí, exactament. Tu te redueix la gravetat i tu, vas, a mica que vas regenerant i recuperant, doncs ja pots anar llevant l'aire de dins aquesta cinta.
Clar, ara pensava, Blai, que després de fer la marató de Saules, que te van veure que quan arribaves a l'aeroport que gairebé no podies caminar, aquest any també has tingut un accident de cotxe.
Sí, la veritat de que, bueno, vaig tenir... Això són contratemps que la vida et surt en quan menys un s'espera i sempre diuen que aquestes males ratxes sempre van en dues, de dues en dues. I, clar, i en aquell moment pues, jo me vaig trobar que, bé, vaig tenir un accident de cotxe, que un cotxe va sinistrar...
Perquè l'accident de cotxe va ser abans o després de l'incident amb les muntacargues?
Abans.
Ah, havia estat abans.
Sí, jo, bé, en aquells moments, això va ser dia 2 de març, i jo sortia de, bueno, de veure un partit del Mallorca i en aquell moment sortia un poc trist perquè com que jo som mallorquinista i vaig trobar que, bueno, el resultat no va ser molt favorable per nosaltres, però bueno, realment en aquell moment pues, jo estava aturat i un cotxe sense bola em va pegar per darrere i em van tocar set cervicals i set lumbar.
Quin partit va ser, que estaves tan trist?
Bueno, van perdre 0-2 contra el Real Societat, però bueno,
bé, al final va ser que va content amb tots els mallorquinistes. Escolta, Blai, aquest accident, després l'altre incident amb aquest muntacarga que has necessitat un procés llarg de recuperació, sí, que encara hi estàs immers, va aturar tots els teus projectes i sobretot un projecte que te feia molta il·lusió anunciar.
Sí, sí.
Jo sé que no l'anunciaràs encara perquè sé que vas darrere sponsors i no sé exactament, però en quin punt es troba, el reprendràs de cara a l'any que ve?
No.
Quins són els projectes?
El projecte, bueno, en primer lloc, he de reconèixer que he perdut mitja temporada i, clar, me fa molta il·lusió tornar a fer camí de cavalls, la carrera de la volta a Formentera, i també me fa molta il·lusió fer la Galazzo Trail i bé, una sèrie de proves més que teníem previstes, no? Però, clar, realment, en vista de lo que queixa mala sort que he tinguda, pues ara tenia que girar pàgina i pensar en recuperar-me el millor possible, i una vegada fet això, pues ja preparar el que són els objectius de final d'any. Que, de fet, segueix quin cap hi ha con ellos, això... No m'aturarà.
Tens un en prova clara de dir vull arribar aquí per competir en aquesta cursa?
He de reconèixer que sí. Vos puc anunciar que dia 30 de setembre me'n vaig cap a Ultra Pirineu.
Molt bé. Bueno, començaràs fort.
Res, només seran 100 quilòmetres, serà una tireta curta i res.
Després de fer Sables, que 100 quilòmetres era una etapa, no? Això per tu serà...
Bueno, un entreno més i, bueno, un entreno més per el gran objectiu de l'any.
Escolta, després d'entrevistar-te amb tu, no sé si te'n recordes que vam parlar nosaltres aquí amb Neil Haidini, que ell va fer Sables descalç.
Sí, he de reconèixer. Primer de tot, li vull donar l'enhorabona. Per jo té tots els seus respectes, els meus respectes, la veritat, perquè fer la marató de Sables, com bé has dit, descalç, part de ser una cosa sense, bueno, immensa, pues, i més sense dificultats de tant les temperatures com el terreno, etcètera, etcètera, arribar a meta ja és lo més, no? I des d'aquí m'agradaria donar-li l'enhorabona perquè m'he quitat el somre.
Segur que t'escolta, no? Perquè m'ho segueix sí, bastant.
No m'ha quedat la mínima dubte.
Blai Llopis, som-ho, que ha culminat la marató de Saules i que ha demostrat que és més fort, podem dir, que un muntacargues, no?
O
que
bueno, he de reconèixer que he fet sinistre en el muntacargues. I, bueno, ara
l'ha degut
ja...
de llevar, l'ha degut de retirar.
L'han tingut que retirar, sí. I bé, però, bueno, això... he de dir que, bueno, sóc més un contratemps i ara ja pensar acabar de recuperar-me bé amb aquest tema del peu dret i ja planificar els objectius d'enguany. Espero quan t'ho pugui dir, que tu saps que te vaig dir que dia 29 de setembre te diria on me n'aniria.
Quin serà el gran projecte de cada any?
El gran projecte d'enguany.
Aquí, d'aquest any.
D'aquest any.
Després, ja volia dir de la propera temporada.
Sí.
Blai, volien saber com anava aquesta recuperació i tenir-te aquí en aquest darrer programa, i confiem que la propera temporada continuïs, com bé dius, donant molta guerra.
Moltíssimes gràcies, en Joan, i a Fent Quilòmetres per haver-me convidat, i vull donar les gràcies al meu cos tècnic, tant a Cispro com a...
Ja que acabem, Blai, ràpid.
I merci per tot, i un beso molt fort a tots els oients. The best you ever had is just a memory, and those dreams, but as daft as they seem, as daft as they seem.
Fem ja una aturada per la publicitat i tornant tot d'una. Espera, Fermín Cacho. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overgrown. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again.
20 quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
El dia estem sempre pendents del que està passant.
És el model econòmic basat en la construcció i el turisme.
Som al carrer, al lloc on passen les notícies.
Entenem que en aquests moments encara és més necessari que mai aquest personal, com a mínim a l'atenció primària.
En aquesta comunitat sempre ha hagut màquina d'infermeres.
Som una benzinera de Palma i he de dir que és a nosaltres, el gerent de la Federació Balear de Transports.
Ens agrada estar prop de la gent.
Els matins ens donen per molt. Aprenem, escoltem música, llegim, ens relaxam i
Tu, tenim la FBI a Palma.
Que I la DEA.
No, i la DEA no és cada dia?
No.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Maria Ferrer.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IB3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'eclèctic, de dilluns a dijous i de 10 a 11 del vespre, amb Ferran Pereira.
Jasmine i Jambo. Àlbum per a Joan.
Els nous continguts d'IB3.
Petricot.
De ficció.
Margarita.
Animació i documental.
Gota entre gota.
A l'Atlàntida Film Fest 2022.
Pedra i oli.
IB3 amb el cinema balear.
IB3 Ràdio és esport. Continua Fem Quilòmetres.
És el mateix, continua Fem Quilòmetres aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Arriba ja José Sallés, agafa posició. Com estàs, José?
Bon vespre, Joan, molt bé.
Per repassar tot el que hi ha hagut aquest cap de setmana, que, com sempre, i tot i que sigui estiu, els cap de setmanes ben carregats que venen. Començant pel Tour de França, que ja ha acabat, ahir.
Ahir va acabar amb victòria més dels danès Jonas Vingegaard i sense Enric Mas. De fet, el mallorquí va abandonar a tres etapes pel final, que va donar positiu, i menció especial per Albert Torres, Joan, que sí que va arribar ahir en els Camps Elisis mateix, convertint-se en el primer ciclista menorquí en completar el Tour.
Positiu per Covid.
Positiu per Covid. Sí, sí, evidentment.
El ciclisme,
sí, no. Hem de matisar. Sí, hem perquè no digui coses que... Sí, sí, positiu per Covid.
Ahir va finalitzar el Tour masculí, amb Albert Torres, que el va poder concloure. Primer menorquí, únic balear que enguany l'ha acabat.
Això
i
mateix.
De sis espanyols que hi havia, Albert Torres, un que va arribar en el Camp d'Elisis. Ahir va acabar el Tour masculí, però també va començar el femení. I estem pendents de Mavi Garcia.
Pues mira, avui s'ha disputat la segona etapa amb sortida a Meó i arribada a Provins. Mavi Garcia ha quedat onzena a l'etapa d'avui a 29 segons de la guanyadora, que ha estat la neerlandesa Marianne Vos, i a la general, na Mavi Garcia, després de l'etapa d'avui, és dotzena a 45 segons de Vos, que també és líder, la corredora que avui ha guanyat.
Però aquí, a Espanya, hem tingut dos balears campions d'Espanya, valga la redundància, no? De BTT, en aquest cas.
Així és, són la mallorquina Lucía Gómez, campiona sub-23, i el ciutadien Joan Mir, campió júnior. Els dos s'han proclamat campions a Cancelada, a Canceleda, perdó, a Ávila.
El ciclisme i la BTT també pugen força, i aquest ha estat un cap de setmana, podem dir, agre-dolç, no? Més agre que dolç, per en Martur.
Sí, 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 bé, agre perquè ha acabat desqualificat, dolç perquè va disputar un Mundial, però efectivament tenia moltes esperances en aconseguir un gran resultat en aquest Mundial d'Atletisme que s'ha celebrat a Oregon, als Estats Units. En concret, Martur, a la prova dels 35 quilòmetres marxa, va ser desqualificat a 10 quilòmetres del final. I això sí, la part positiva, per quedar-nos en qualque cosa positiva, és que el seu company, Miguel Ángel López, va fer rècord d'Espanya en 2 hores, 25 minuts i 58 segons.
I a Sant Antoni de Portmany s'ha celebrat, que ha estat ja la sisena edició de la travessa Canal de Sant Antoni.
I sí, amb victòries per Marcos García i Adriana i Esteban. Marcos García, de només 16 anys, fixa, Joan, ha establert una marca de 24 minuts i 13 segons, mentre que Esteban ha fet 25 minuts i 49 segons.
I acabem a Santanyí perquè allà hi ha hagut cursa popular.
9,5 quilòmetres de prova on s'han proclamat guanyadors Francesc Xavier Gornals amb un temps de 32 minuts i Jana Siver amb 42 minuts i 36 segons. Per cert, Joan, les germanes Sura de Morell, que varen passar per aquí fa un parell de setmanes, sí, que s'encalçaven, en aquesta ocasió no s'han variat per cap posició. Una ha quedat segona i l'altra tercera, separades aquesta vegada, per 2 minuts i 15 segons.
Bé, però han fet podi.
Han fet podi, no, sí. La família Sura de Morell està de celebració.
No han compartit primera posició, però sí que han compartit podi.
Així és.
José, si t'assembla, fem una aturada a l'avituallament.
Vinga, perfecte.
Vinga, obrim consulta. Vinga.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon vespre, Lucía.
Bon vespre.
Que tot,
com estàs?
Tot bé. El concepte d'entrenament invisible té a veure amb tot allò que un esportista fa entre una sessió i una altra d'entrenament, no? Els recuperadors musculars, que anunciàvem al principi, també tenen a veure amb aquest tipus, amb aquest concepte, amb aquest entrenament invisible?
Eso es todo lo que no se puede ver durante el ejercicio, pero forma parte de nuestra mejora como deportistas, ¿no? Y esto engloba varias situaciones, como por ejemplo el descanso, la nutrición, como comentas, o también la motivación. Y es tan importante como las sesiones de entrenamiento.
¿Y recuperar los músculos después de entrenar es fundamental? ¿Cómo han de hacer?
Pues sí, es necesario proporcionar a nuestro cuerpo lo necesario para regenerar y para estar listo para la siguiente sesión de entrenamiento. Y esto lo hacemos pues con la alimentación, tomando alimentos que actúen como recuperador, sobre todo a nivel muscular. Esto nos va a ayudar mucho.
¿Y podrías poner algunos ejemplos?
Claro que sí. Mira, os voy a hablar en primer lugar de uno que seguro que os suena, la L-carnitina. La L-carnitina se trata de un aminoácido natural en humanos y otros animales que se encuentra fundamentalmente en la carne roja. Y es un recuperador que además tiene efectos adicionales que incluyen, por ejemplo, mejoras en el metabolismo, una cognición más rápida y una mejor función a nivel del cerebro. Ayuda a ganancia de masa muscular, que esto lo hemos comentado alguna vez, y también ósea, y hace que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico esté todavía más fuerte. Esto con respecto a la L-carnitina. Y luego otro muy interesante es el omega 3, ¿no?, que se habla mucho de él, los ácidos grasos omega 3, que contienen propiedades antiinflamatorias, porque nos ayudarán a disminuir el dolor muscular, y esto es muy importante, sobre todo después de una competición o un entrenamiento intenso o duro, ¿no? Y otro de sus beneficios es el aumento de la síntesis de proteínas naturales, por lo que ganamos masa muscular más rápido también. Y estas grasas buenas también nos ayudan a recuperarnos tras un esfuerzo, que es lo que hablábamos ahora.
¿Y en quins aliments podríem trobar aquest omega 3?
Pues mira, lo encontramos en el atún, por ejemplo, el salmón o la caballa, en los vegetales de hoja verde, en el aceite o las semillas de linaza, en la nuez, en las semillas de chía y en ciertos aceites vegetales que también actúan como recuperador muscular y es interesante que lo añadamos a nuestra dieta.
També tenim allò que són els nabius, que en castellà es diuen aràndanos, semagrana, menta, també, com a recuperadors efectius. És correcte, això?
Sí, muy interesante. Aquí hablamos de los polifenoles naturales, ¿no?, que se encuentran en todo tipo de frutas y hierbas, como decías, los arándanos, la granada o, por ejemplo, la menta, ¿no? Son beneficiosos para esta recuperación muscular debido a sus propiedades antiinflamatorias y también son excelentes para el sistema cardiovascular, para nuestro corazón. Nos pueden ayudar a prevenir las molestias y dolores, por ejemplo, tras una sesión de entrenamiento, a mantener saludable nuestro sistema cardiovascular y además garantizan que nos lleguen bien todos los nutrientes y el oxígeno para acelerar este proceso de recuperación.
¿Y es poden prendre com a batuts recuperadors?
Sí, es una gran opción. Podemos tomarlos, por ejemplo, dentro de un batido recuperador junto con otras frutas, incluso podríamos poner algo de avena y nos aportaría un montón de nutrientes, ¿no? Además, lo convertirá en algo apetitoso y también mucha gente lo ayuda para saciar un poco esas ganas de dulce, porque la verdad que son francamente apetecibles.
¿Y como suplementos?
Tema de suplementos, si hablamos de profesionales o deportistas que hacen esfuerzos importantes, es una buena opción. Pero siempre que cuidemos nuestra alimentación, que llevemos una dieta adecuada. Incluir este tipo de alimentos va muy bien, pero si tomamos además pues suplementos como recuperadores, con control, sin abusar y con alguna analítica y control médico, casi mejor.
Clar, els suplements podem dir que també, o els suplements o aquests batuts, també formen part, no?, d'un entrenament invisible.
Sí, també
forma part.
Exacto.
Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Com sempre, ha estat un plaer. Moltes gràcies per aquesta temporada, per tots els teus consells i per totes les teves aportacions, sempre, sempre interessants per a la nostra audiència. Lucía, t'esperam la temporada que ve.
Será un placer. Aquí estaré.
Aquí t'esperam, després d'assistir. Una abraçada molt forta, Lucía.
Una abraçada.
Adéu, adéu, adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio. Som a Facebook, som a Twitter i també a Instagram. Mostrareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com. www.radiofenquilòmetres.com. Fem ara una aturada per la publicitat i res, tornem tot d'una.
Fem quilòmetres, Joan Martí. IB3 Ràdio.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el calí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Ja saps què faràs aquest cap de setmana? A la Gran Vida omplim els matins del cap de setmana de molt bones propostes. Música, teatre, dansa, cinema, literatura... Comprova-ho dissabtes i diumenges a partir de les 9.
La Gran Vida, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Fem quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Ahora se produce el ataque por el exterior. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero. El Basir segundo. Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico. Fermín Cacho campeón olímpico en Barcelona. La pista talismán, la pista en la que, como él decía el otro día, no solía perder ninguna carrera.
L'arribada de Fermín Cacho alçant els braços al cel de Montjuïc és una de les imatges més icòniques d'aquells Jocs Olímpics del 1992. Tal dia com avui, un 25 de juliol de fa 30 anys, quedaven inaugurats els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Fermín Cacho, muy buenas noches y bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
Es un placer poder contar contigo hoy aquí en Fein Kilómetros. Fermín, ¿qué le pasa por la mente cuando uno recuerda aquella llegada a meta, cuando escuchas aquella retransmisión? ¿Qué pasa por la mente?
Pues por la mente muchas cosas. Primero, que han pasado ya 30 años de aquel 8 de agosto del 92, y evidentemente lo que pasa es que se cumplió un sueño desde el 86, cuando es sede olímpica Barcelona, que de lo primero que piensas es estar allí en los Juegos, y según va pasando el tiempo y acercándose los Juegos Olímpicos, ya no te conformas con estar, sino con estar en la final y luego ya pues luchar por las medallas que se podía. Eso es lo que pasa por la mente de... Lo que pasa por mi mente. Recordar esos 6 años desde que Barcelona está como sede olímpica hasta que llega el 8 de agosto del 92.
El otro día publicabas un vídeo en tus redes sociales paseando por Montjuïc. Como comentabas y decíamos, han pasado ya 30 años. ¿Se valora ahora mucho más que en aquel momento?
Yo creo que afortunadamente han pasado 30 años y sí que es cierto de que se está viviendo otra vez el espíritu olímpico. Eso quiere decir que no ha estado nunca muerto, ¿no? Pero es cierto que ahora, en estos 30 años, todavía mucho más se está viendo. Y se está recordando los Juegos de Barcelona. Eso es fantástico porque quiere decir que todavía está vivo, todavía se recuerda. Y se recuerda y se recordará. Por los éxitos clubes deportivos, organizativos, y culpa también la tenéis vosotros, ¿no? Los medios de comunicación que estuvisteis cubriendo todos los Juegos Olímpicos, que sois parte de esta historia, de estos 30 años, y quieras o no, pues todos fuimos partícipes del gran triunfo del deporte español en el deporte como a nivel de organización de los Juegos.
Los Juegos empezaron el 25 de julio, acabaron el 9 de agosto, la final de los 1500 fue el 8 de agosto, como comentabas. Claro, yo me pregunto, ¿cómo fue aquella espera? Las cosas estaban saliendo bien, pero eso significa que la exigencia cada vez era mayor, ¿no? Para con los atletas españoles. ¿Sentías mayor presión? ¿Sentías mayor responsabilidad? ¿El sentido de el deber, la necesidad de hacerlo bien?
No. Más responsable, no, al revés. Yo cada vez que un deportista español conseguía una medalla...
Te quitabas un peso, ¿no?
No, nos alegrábamos todos. Les dábamos la enhorabuena, lo recibíamos pues de cómo había competido. Y la verdad que era una piña. Evidentemente, quieras o no, tú estás concentrado en lo que tú quieres hacer. Pero yo creo que esos son momentos de alegría, de satisfacción, que te evades un poco... pues felicitando y dándole la enhorabuena. Yo creo que en ese aspecto pues hubo una unión de todos los deportistas que estuvimos allí en la Villa Olímpica de cara a nuestros compañeros que conseguían. Pero no que solamente con los que conseguían medalla, sino con los que eran finalistas, los que habían quedado eliminados, porque al fin y al cabo los Juegos Olímpicos los hicimos todos.
Aquel 8 de agosto no llegabas tú entre las mejores marcas, entre tus mejores marcas en las competiciones previas. Todo tu trabajo había estado enfocado en ese día. Porque claro, ahí estaban Rashid El Bassi, Mohamed Suleiman, segundo y tercero, pero los favoritos, el keniata Joseph Cheissier y el argentino Morcelli,
Argelino. Estaba también el americano Spivey, que también claro, venía de hace una buena temporada.
Y Morcelli era el gran favorito, creo recordar, o lo que se decía.
Era
¿no?
el gran favorito, más aún porque en el año anterior, en el Mundial de Tokio, ganó el Mundial. Y yo quedé quinto. Kirochi, Kenyatta, quedó segundo. Un alemán, Fulbrugge, quedó tercero. Y Gerold quedó cuarto y yo quedé quinto. Entonces, más o menos ya veníamos compitiendo todos. Nos conocíamos compitiendo. Y bueno, pues lo de Tokio pues fue la antesala de lo que después lo ocurrió en Barcelona.
¿Y cómo fue la carrera? Escuchábamos antes la retransmisión que hizo Televisión Española, creo que era José Ángel de la Casa, porque he oído en alguna entrevista que curiosamente no fue la carrera que tú esperabas o fue diferente a todo lo que tenías previsto.
Sí, fue totalmente diferente. Yo pensaba que iba a ser una carrera rápida. Morcelli venía de hacer la mejor marca mundial. No venía, sino la tenía ya desde durante dos años hacia las marcas mundiales, era el primero de ranking mundial, pensaba que hacer una carrera rápida. Mi táctica era dejar a Morcelli correr y después cambiarle al final para poder ganarle, cosa que fue totalmente lo contrario desde que se dio la salida, una carrera lenta, se pasó el primer 400 muy lento, el siguiente 400 todavía fue mucho más lento y a partir de ahí, quieras o no, tú ves que iba a ser una carrera de los últimos 400 metros últimos, que había que estar bien colocado en la última vuelta y que se iba a correr muy rápido. Eso es lo que hice. Yo miraba para atrás, veía a Mochili que iba encerrado, digo, bueno, pues yo voy encerrado y voy delante tuya, tú ves que, y no lo tengo fácil, tú que vas detrás de mí, está más encerrado, lo va a tener mucho más difícil. Cuando dan el toque de campana, hay un cambio de ritmo, se abre un pequeño hueco, por el paso de por contrarrecta, se vuelve a cambiar de ritmo, Jero, el alemán, intenta pasar por fuera al Kenyatta, el Kenyatta, evidentemente, intenta no dejarle pasar y deja un hueco entre él y el anillo de ahí. Lo vi
y ese fue tu momento.
Pasé por dentro, volví a cambiar de ritmo y dije, bueno, hasta donde aguante, el que me gane tiene que correr más rápido que yo. En los últimos 100 metros vuelvo a cambiar de ritmo, entrando primero en la recta, y lo único que pensaba era que algo muy malo tenía que ocurrirme para no ganar la carrera. Y a mitad de recta, cuando paso por el podium, ahí ya sabía que iba a ser campeón olímpico.
I així fou.
Esa fou la carrera.
I així fou. Es compleixen avui 30 anys de la inauguració dels Jocs de Barcelona. Parlàvem amb Fermín Cacho, que va ser medalla d'or a la prova dels 1.500 metres. Aquella medalla també suposa un antes i un després, perquè crec que nadie antes havia corrido més ràpid que els atletes africans en la prova del 1.500 o en el medio fondo.
Bueno, no lo sé, porque en Los Ángeles los atletas africanos ya venían, aparte que sean muy buenos, ya venían dominando las pruebas casi todas de medio fondo y fondo, africanos, tanto el del norte de África como de Centroáfrica, Kenia, Etiopía y Marruecos, luego Argelia, ya estaban dominando las pruebas. Sí que en el 80-84, Coe, Kran, González, quizá todavía estaban un poco por encima. En el 88 ya fueron campeones olímpicos keniatos y en Barcelona volví a ganar yo. Entonces, yo creo que... Y ahora, el año pasado, en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió a ganar otro atleta europeo, el noruego. Es decir, que los atletas también están, los europeos y los blancos también estamos ahí.
En cualquier caso...
Y son cosas que ocurren, ¿no? De que todo el mundo se prepara bien para competir y todo el mundo tenemos la misma intención, que es salir a ganar.
Oye, Fermín Cacho, y hoy, con 53 años, creo que tienes ya, ¿cómo es la vida de Fermín Cacho? ¿Sigues haciendo alguna carrera?
Sí, bueno, además por mayor que he corrido alguna vez, 10K que ha habido, que se ha hecho con la Federación Española.
Sí.
Ahora estoy disfrutando, estoy divirtiendo, disfruto con ello. Tengo proyectos de carreras ya para después del verano, de salir a correr carreras pues, con la gente, en todas las que pueda. Disfruto con ellos, disfruto muchísimo con mi mujer, con mis hijas, que es lo que realmente me llena.
Fermín Cacho, medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona a la prova dels 1.500 metres el 8 d'agost del 1992. Don Fermín Cacho, ha sido un auténtico placer contar esta noche contigo i avui, 25 de juliol, fa 30 anys de la inauguració dels Jocs de Barcelona. Fermín Cacho, muchas gracias y un abrazo y que muchos años más lo podamos celebrar.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos vosotros y que lo sigamos contando.
Un abrazo, Fermín.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre.
Canorel, best for life, not just the summer or the spring.
para siempre.
I ara pujam al quadrilàter.
Continua fent quilòmetres. La pel·lícula.
Carlos Sunyer, te'n recordes de la carrera d'en Fermín Cacho?
Jo em record perfectament. Em va tenir amb una tensió i després amb una alegria majúscula.
30 anys ja han passat.
El que me costa és assimilar que han passat tant d'anys.
Sí, i ell també, crec.
Més que nosaltres, ja, que per
sí,
mi.
Sí, sí, sí. Escolteu en Carlos Sunyer, se vol dir ja que entram a la sala de cinema. Avui, repassant la història personal i professional de Mike Tyson, podem dir llums i ombres d'un gran de la boxe a partir, Carlos, del documental Tyson.
Sí.
Una cinta dirigida per James Toback que serveix també per entendre el perfil humà d'aquest boxejador i el seu estil, no? Un estil demolidor.
Sí.
Clar, però de Mike Tyson, quan xerran de Mike Tyson, tothom arrufa un poc
el
front, no? Clar,
sí.
Que ha quedat sa mossegada,
sí,
en Holyfield, però Mike Tyson va ser més que aquella mossegada.
I tant, és com recordar Scott de Cap d'en Zidane, un rival. És a dir, és important i s'ha d'aprendre també, però clar, estem parlant d'un esportista majúscul, en Iron, cridant en Kid Dynamite, i aquest documental fa diana, perquè especialment perquè ell és el narrador, ell és el que recorda tot. Ara, curiosament, està fet una minissèrie en Jamie Foxx que es diu Tyson, i estic esperant-me cap a bomba. Però aquí, que és el que va ser dues vegades campió després dels pesats als anys 80, la primera vegada en 20 anyets, quan va guanyar en Trevor Berbick, en Curs de Mato, parlarem d'ell, que el va canviar completament, ja havia mort, i això li va fer molt de mal, i que no podia veure que el seu gran entrenador el veiés campió del món, que és el que havia dit que passaria. I després totes aquestes ombres, que tota aquesta foscor arrel de sa presó, 6 anys, l'any 92, per sa violació de sa model de Cire, que li va dir que sempre va ser una trampa, ses dues mossegades, o tres, perquè és que no va durar en Evander Holyfield en els dos combats, quan ell ja se sentia molt impotent, perquè quan va sortir a sa presó va guanyar el títol mundial, però després el va perdre dues vegades amb en Holyfield, i ja en 35 anys ho va intentar contra el Lennox Lewis, però ja no era el mateix.
El tema que escoltam de fons és Fight Music i és un tema dedicat precisament a ell.
Sí, i el sentim en Eminem, però alerta, Eminem quan era D12, és a dir, Dirty's Dozer, encara no era solista, i és el Devil's Night i està dedicat a Tyson.
Mike Tyson venia d'una família desestructurada, un al·lot que es va criar als carrers de Brooklyn, a Nova York, enmig d'un ambient hostil i també de delinqüència, no? En aquest fragment d'aquest documental, Tyson explica com va ser aquella infantesa, una infantesa malaltissa.
Los primeros recuerdos de mi vida transcurren en un hospital porque siempre estaba enfermo. No sé cuál era el problema. Tal vez fuese por culpa de los pulmones, porque tengo una afección pulmonar. Por eso todos mis combates, gracias a Dios, ninguno de mis combates puede durar mucho, porque nunca sería capaz de respirar bien. Recuerdo a mi madre y a sus amigas, unas 8 en total. Y mi hermano y mi hermana, todos alrededor de mi cama en el hospital. Creo que en aquellos momentos mi madre seguía viviendo con mi padre. Tal vez mi padre también estuviese allí, o el que yo creía que era mi padre, el que me dijeron que era mi padre. Pero algo iba mal. Creo que las cosas empeoraron tras mi nacimiento. Ella y mi padre comenzaron a tener peleas y él se fue. Supongo que ella tuvo que afrontar una carga demasiado pesada, así que nos mudamos a otro barrio, el de Brownsville, dentro de Brooklyn. Cualquiera que conozca esa zona sabe que es terrible, un lugar muy duro y cruel. O matabas o te mataban. Cuando íbamos al colegio, unos tipos se metían con nosotros.
Clar, per sobreviure en aquell ambient de delinqüència i, a més, de patir cert abús també que patia ell, no?
Sí.
Del seu entorn, tenies dues opcions. fugir, canviar de país, que no canviar de vida, que això era impossible en el seu cas, o integrar-se en aquestes bandes que ara comentava ell.
Clar.
I s'ha omès.
En realitat hi abusaven, perquè era grasset, era malaltís. Interessant això que diu d'aquesta afecció pulmonar, per això el tio estava emocionat en fer els combats en 2-3 rounds i s'ha acabat. Fixa't que arriba a dir el que dijeron que era mi padre, és a dir, són unes qüestions vitals tan marginals, tan desestructuralitzades, tan de carrer, però de carrer en mal sentit, que aquesta atracció per sa gent de vida extrema havia d'arribar, i per tant sa delinqüència també, el tràfic de drogues, perquè clar, s'havia de fer respectar, i quan va guanyar una primera brega va descobrir la seva capacitat, el seu potencial, i ja no el va mullar.
I qui va ser en Cus D'Amato? O qui era?
En Cus D'Amato és un personatge de pel·lícula. Així de clar, perquè en Cus D'Amato era un exboxejador d'origen italià, va ser amic d'en Rocky Marciano, ell venia dels Bronx, venia dels carrers, és un home que va formar en el seu Empire Sporting Club, el gimnàs que tenien els Bronx, boxejadors boníssims, un d'ell va ser en Floyd Patterson, que va acabar sent campió dels Jocs Olímpics, però què passa? Que acaba que formava un... venia un mànager amb més prestigi i el s'endua. És a dir, que ell creava des de ser llavor. I quan va descobrir en Tyson, Tyson estava en reformatori i se va donar compte que era un diamant en brut. I clar, tenia molta feina que fer, perquè clar, en Tyson primer havia de canviar de vida. Això és complicadíssim. I li havia d'aplicar la tècnica que tal li agradava heredada d'en Rocky Marciano, perquè va haver moltes filmacions en Tyson cada nit amb ell primer al gimnàs i després a casa seva, perquè el va adoptar i va crear el Picaboo. Picaboo és un estil guàrdia alta, distància molt curta i cops molt contundents. És com una espècie de calabruix que t'acau i si es bossejador és bo, no aguantes.
Per aquell entonces vivia en casa de Cus. Mi família era muy pobre, así que cuando llegué a la casa de Cus, una mansión victoriana de 14 dormitorios. Cuando entré la primera vez pensé, vaya, podría robarles todo a estos blancos, a estos cabrones blancos pringados. No sabía que Cus me daba bastantes vueltas. No sabía que había sido como yo. También venía de un barrio malo, había sido un chico de la calle. Un día me dijo, escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida y la de tu familia. Podría ser algo muy especial. ¿Te gustaría ser el campeón? Podria ser campió
mundial. Clar, en Cus D'Amato li ofereix la possibilitat d'entrenar-lo, de fer-lo campió, ell diu que sí, i quan se'n va viure a casa seva, el primer que passa pel cap d'en Tyson és... i jo els podria robar.
Que... clar, que quan donguin aquest, pues, m'enduc tot, perquè clar, mira on m'han ficat, no? I clar, el que passa és que en Cus D'Amato es va convertir en la figura paterna. Allò, aquell que no ho va tenir, i després va entrar una relació emocional molt profunda.
En el següent fragment és molt interessant escoltar quin era el procés mental de Tyson abans d'un combat i com ell, tot sol, se creixia després.
Derrotaba a mis contrincantes a base de fuerza bruta e intimidación. La mayoría de ellos se sentían bastante atemorizados. Habían perdido la pelea antes del primer golpe. Dominaba el arte del amedrentamiento. Sabía cómo derrotarlos psicológicamente antes incluso de entrar en el ring con ellos. En cuanto entraba, me ponía los... bueno, no, eso no es verdad. Mientras estaba en el vestuario, 5 minutos antes de salir, me ataba los guantes y luego los rompía. Los apretaba contra los nudillos hasta que se rompían un poquito en la mitad y los nudillos atravesaban el cuero. Sentía los nudillos abrirse paso a través del apretado guante de cuero de boxeo Everlast. Cuando salía exhibía mucha seguridad en mí mismo, pero también estaba muerto de miedo. Estaba muy asustado, tenía miedo de todo. De perder, de ser humillado, pero creía en mí. Según me acercaba al ring, esta autoconfianza aumentaba, más cerca y más confiado, más cerca y más seguro de mí mismo.
Clar, era tot el contrari del que passa habitualment amb allò que Jorge Valdano va batejar com la por escènica, no? El focus, el rival, l'escenari, eren la seva força després. Quan...
sí, sí, i és molt interessant, com bé dius, escoltar-ho, perquè en el vestuari té por, però després, clar, se va constant en l'escenari d'on s'executa allò que ell sap perfectament que és imbatible. Per tant, de mesura que se va acostant en el ring, més seguretat té. I quan puja, sap perfectament que guanyarà.
Mike Tyson va ser campió del món molt jove, 20 anys. Aquí explica el dia que va perdre el títol.
Lo siguiente que recuerdo es que seguimos peleando. Y a continuación volví a desmayarme. Ni siquiera recuerdo cómo fue.
Again, the headbutt. That one buckled Tyson. I mean, Tyson actually got a headbutt and hurt.
Yo seguía luchando y luchando, pero de pronto me dieron.
Clar, aquí ell ja perd un poc, ha perdut un poc la disciplina, no? Sa mort, després de la mort de Kusamato,
sí.
Tyson ja torna un poc en aquella vida caòtica d'infantesa.
Sí, perquè li ve sa fama, no ho sap digerir, i després entren ses drogues també, i el combat amb el Holyfield no va ser massa de fair play. En Holyfield li va pegar cops de cap també, i ell va començar a perdre el Norfitzer, que diu que sentia els cops però no els escoltava. És a dir, és com si estigués fora del seu cos. Per tant, era un home que ja havia perdut el control d'ell mateix.
Després va voler la revenja amb en Holyfield, i el dia de la revenja ve aquesta mossegada que s'ha quedat,
sí,
no?
Sí, la famosa mossegada, sí.
Mike Tyson, llums i ombres d'un referent, d'un gran de la boxa. Una vida de pel·lícula que hem analitzat a partir del documental Tyson de James Toback. Un documental de 2008 que retrata molt bé el perfil humà d'aquest boxejador descomunal. Gairebé ens han quedat sense temps, m'hauria quedat molt més aprofundir amb el tema d'en Tyson.
Sí.
Però bé, Carlos, fins aquí el programa d'avui i fins aquí també la sisena temporada de Fent Quilòmetres.
Home, això és motiu de celebració i amb ganes i ja esperant quan tornarem per aquí, no?
Esperem que et puguem tornar a setembre. Just el dia que es compleixen 30 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, com bé deies, passa ràpid.
Passa ràpid, sí,
30,
sí.
30 anys. I com van dir aquella vegada, també avui dèiem allò de adeu i fins sempre. Adeu i fins la propera, amics.